11 i 20 minuts, som al suplement d'estiu a Catalunya Ràdio. Volem parlar amb una autora i d'un llibre que ens ha agradat moltíssim. I la convidem per això, perquè ens ha agradat molt aquesta novel·la. No és que sigui pas una novetat, tampoc. Però mira, em va caure les mans fa... Ja la coneixia, evidentment, em va caure les mans fa una setmana. La vaig devorar i vaig dir, vull conèixer la dona que ha escrit aquest llibre. I va anar així. Per tant, ho fem. Marta Orriols, bon dia.
Molt bon dia.
La Marta és autora del llibre Aprendre a parlar amb les plantes. És el seu segon llibre. Va per la setena edició, per tant... No sóc l'únic al que li ha agradat el llibre. Premi Òmnium Cultural, a més. Com ho portes, tot això? Perquè quan una persona escriu una novel·la, tot és incertesa després. Incertesa a tots els nivells. Incertesa a nivell de vendes, incertesa a nivell d'impacte. Agradarà, no agradarà. He fet un desastre o he fet la novel·la del segle. Totes aquestes inseguretats que tenen els escriptors i les escriptores quan fan the end, el fi, no? Escriuen la paraula fi al final del llibre.
Doncs ho porto amb alegria, com no, no? Perquè tot el que ha portat el llibre fins ara han sigut alegries, precisament. El que passa que intento no pensar-hi molt amb això, perquè sóc una persona molt, molt, no sé com dir-t'ho, tímida, potser, o que m'agrada passar discretament, i clar, totes aquestes coses que t'obren públicament, a mi més que calmar-me m'espanten, no? I em posen certa pressió a sobre, però evidentment estic contentíssima, no? I ara, de fet, t'ho deia abans, no, que tinc al cap una mica de vacances, però que el llibre va sortir l'octubre passat, o sigui que farà un any, i ha estat un any de promoció contínua, amb el qual m'hauria ja, ho hauria de tenir assumit, però encara és com si encara no m'estigués passant a mi, no?
Sí, traduït a més de 10 idiomes, a més.
Sí, sí, sí.
Hi ha gent a Itàlia, bé, a mil llocs que està llegint el teu llibre.
Encara no, s'està traduint. De moment s'ha publicat només en neerlandès, ha sortit, i les altres llengües encara estan en procés de traducció.
Tens relació amb aquestes traduccions?
Sí, 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 és una feina...
Organitza i ja està.
No, 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 és una feina maquíssima, a més, si t'agrada la llengua disfrutes moltíssim, no? Perquè, evidentment, traduir literalment és fàcil, però traduir literatura jo crec que té una dificultat afegida, que és trobar aquest to i trobar aquests matisos que tu no te n'adones al narrar, però és el que acaba fent la veu d'un escriptor, no? Aleshores, poder treballar de prop amb els traductors, és, per mi és una meravella, m'ho passo molt, molt bé, la veritat.
I et deixa temps tot això de les promocions, de la feina després de veure una mica com s'estan traduint les coses, això que estaves explicant, per tenir la teva vida normal o no? O ha canviat molt?
Ha canviat molt perquè arran del primer llibre vaig prendre una decisió vital important, que va ser deixar la feina que estava fent i dedicar-me a escriure. Feia d'administrativa en una escola universitària. Feia de tot, de fet, no? Portava comunicació, traduïa coses, feia... M'agradava molt perquè era un equip molt xulo, però amb els anys, també feia 10 anys que hi era, estava una mica desgastada a nivell de neurones, no? Necessitava fer això que realment és el que m'agrada. Aleshores vaig prendre la decisió de deixar allò, dedicar-me o posar-me a escriure de nou una novel·la, no? I evidentment picar d'aquí i d'allà, no? Perquè costa molt aquí poder viure de l'escriptura, no? I estic molt, molt contenta d'haver pres aquesta decisió. La veritat és que sí. I això que em deies del temps, em puc organitzar molt bé per això, perquè ara deixo els meus fills a l'escola i quan torno a casa em dedico a escriure els matins, no? Llavors a la tarda aprofito per, bueno, tots els clubs de lectura, promocions, normalment sempre són al vespre, no? I sí, la veritat és que sí que tinc temps.
O sigui, ara és escriptura i a full time, pràcticament.
Sí. Sí, sí.
Quin lujo, no?
És un luxe, sí, la veritat és que sí. Sí, sí, cosa que a vegades també em fa una mica de cosa, eh? Perquè, clar, aquí no entenem la feina d'escriptura com una professió, no? I bueno, no deixa de ser-ho, no? Perquè jo m'assec allà a la meva cadira cada dia i tinc uns temps per entregar les coses, vull dir que haig de complir, en certa manera, i a més, tota la promoció no me la busco jo, no? Són coses que em van proposant i a vegades penso... L'altre dia un amic meu que em queixava em va dir, bueno, és la teva feina, no et queixis, no? Perquè ara hem parat una mica, però al final va ser com una bogeria, no? D'un dia Olot, l'endemà aquí, i al final dius, et costa combinar amb la vida personal una mica. Però bueno.
Parlava abans de les incerteses que tenen els escriptors i les escriptores després d'haver fet el llibre. Ara tu ja saps que el llibre ha agradat, però has reflexionat sobre què ha pogut passar, perquè has connectat tant amb tantes persones?
És clar, jo quan escrivia aquest llibre tenia molta por en aquest sentit. Intentava no pensar en qui el podria llegir, no? Perquè era molt conscient que estava escrivint sobre un tema no personal, però sobre una experiència que és única per cada persona, no? I com que el llibre de relats anterior, d'alguna manera, el que tenia jo com a feedback del que havia agradat era que eren unes històries que la gent se sentia molt seves, perquè eren com històries molt quotidianes, pensava que aquesta novel·la precisament s'allunya d'això, no? D'experiències que tothom hagi pogut viure. Aleshores, m'ha sorprès tant l'èxit que hi ha hagut de reflexionar sobre el per què, no? I he arribat a la conclusió que potser tots tenim necessitat de llegir sobre coses de les quals no solem parlar, no? O no solem expressar públicament tant, no? I com que està narrada en primera persona i tu estàs constantment dintre el cap de la Paula, i l'acabes entenent, no? Perquè potser fa coses i té actituds que públicament estarien mal vistes o serien políticament incorrectes, no? Quan se t'acaba de morir algú, pensar en el sexe, per exemple, no? O ser bastant dèspota amb segons qui, no? Quan el que vol és ajudar-te, no? Però com que tu acabes entenent-la amb ella, s'accepta, no? I jo crec que en part ha tocat per això, no? Perquè la gent necessita també que algú posi paraules a aquestes reaccions que podríem tenir tots. Ground control to Major Tom.
Ground control to Major Tom. El punt de la partida, el punt de partida de la novel·la és realment excepcional. La Paula és una neonatòloga que té una parella i que un bon dia queda per dinar amb la seva parella i en aquest dinar la parella li diu que el deixa. I al cap de, no res, una hora, la parella té un accident amb la bicicleta i mor. Aquest és el punt de partida de la novel·la i tot el que passa. S'ha dit que és un llibre sobre el dol, però a mi em sembla que és més un llibre sobre l'amor i sobre la vida. Al contrari,
sí.
No?
M'agrada molt que ho diguis, perquè jo també el vaig escriure amb aquesta intenció, no? D'alguna manera, l'amor està totalment barrejada amb la vida. Forma part de la vida, no? Aleshores, la pèrdua, pel que es queda, evidentment, ha de seguir endavant. I, per tant, jo crec que és la història d'algú que s'aixeca i intenta, no? Li costa, però ho intenta seguir endavant. I, per tant, és una novel·la de vida, no? I d'amor, i de desamor, evidentment. Però és d'algú que va caminant per un camp de mines emocional, no? Tota l'estona, amb la finalitat d'això, de tornar a seguir endavant, de reinventar-se i de seguir vivint, evidentment.
Clar, penseu una cosa, no? Poseu-vos en la situació d'aquesta Paula, que es troba en aquesta situació horrorosa, i que a sobre, és un tema que no tractes gaire, però que quan surt em frapa molt, no? A sobre tothom es pensa que encara eren parella.
Clar.
Per tant, ets la vídua oficial. Ella és la vídua oficial i l'altra persona, perquè la deixa per una altra persona, està per allà com pol·lulant i no jugues gens, o pràcticament gens, una cosa que seria molt borbosa i molt fàcil, que és explotar la relació entre les dues. Hi ha dues pinzellades, només, de la relació entre la noia per la qual ell ha deixat a la Paula i la Paula mateix, no?
Clar, no, a mi m'interessava més explotar el seu punt de vista personal, no? Com ella durant tota la novel·la el que fa una mica també és el que fan les parelles quan es trenquen, que és mirar enrere i reconstruir aquest relat que a la vegada li serveix per enfortir el record d'aquesta persona que ja no hi és, no? I per tant no haver de passar pàgina amb algú amb qui li ha fet mal, no? Perquè, clar, les dues situacions li xoquen, no? La mort, no? La pèrdua física d'una persona per sempre i, a la vegada, la pèrdua de l'amor, no? Llavors, és el seu intent de perdonar aquesta persona, de perdonar-se a ella mateixa, perquè acaba entenent també per què ha passat això, no? Jo crec que la situació que viu és la situació de moltes parelles, no? Que estan en aquella relació de, bueno, que s'estimen, no s'estimen, d'anys i anys, no? I és com una situació ja convinguda, no? Que ja... I a la vegada, quan et passa això, però si et deixen i tens la possibilitat de parlar amb aquesta persona i una mica entendre què ha passat, doncs és diferent, no? Però ella no té la possibilitat d'aquesta conversa i, per tant, tot el llibre és aquest monòleg amb ella mateixa per intentar entendre, no? I a la vegada assumir aquesta mort, no? I la tristesa d'una mort, evidentment.
Hi ha un altre personatge que és el Nacho, que és l'amic íntim del marit que ha mort, que és gairebé durant tota la novel·la l'única persona que també sap que el seu amic tenia una relació amb una altra persona. I això fa que la Paula i ell tinguin una relació específica i personal. Hi ha un moment de la novel·la on la Paula diu, o reflexiona, diu, veig el Nacho que està totalment destrossat, absolutament destrossat per la mort del seu amic, i a mi, en part, m'ha salvat de destrossar-me tant el fet que ell m'hagués deixat unes hores abans, no?
Clar, clar.
Perquè, si no, seria amor absolut. I aquesta ràbia que sento pel fet de la infidelitat m'ha permès, d'alguna manera, no enfonsar-me del tot.
Exacte, li frena una mica la rotunditat de l'amor, no? D'alguna manera, pensar en què ell l'havia deixat resta importància al pes de l'amor, realment, no? I, a més, això amb ella li genera una culpabilitat que també arrossega al llarg de tota la novel·la, no? Perquè, clar, figura que és això que dius tu, no? En aquesta imatge que veu l'amic tan destrossat, ella se n'adona que no s'ha sentit tan... No ha caigut tan avall encara, no? I és per això, no? Perquè egoístament ha estat pensant en aquest gelos o en aquesta reacció de ràbia, no? De que ell se n'hagués anat amb un altre, no? És un mix d'emocions important.
Algú estarà pensant, què té a veure el títol amb tot això que estem explicant? No us ho explicarem gaire. Hem de parlar amb les plantes. El marit de la Paula és un senyor que... De fet, hi ha un espai metafòric a la novel·la, que és una terrassa on hi ha tot el balcó, una terrassa on hi ha totes les plantes que tenia ell, i que ell les cuidava molt, i en sabia, i tot plegat, i en parlava, i la Paula, en canvi, és un desastre.
És un desastre.
Ja sap cuidar bebès, que tenen problemes greus, perquè és neonatòloga, però amb el tema de les plantes no. No explicarem què passa després amb el tema de les plantes, però el llibre parteix, suposo que una de les raons per les quals funciona molt bé és perquè hi ha molta veritat, perquè hi ha una experiència teva molt similar a la que succeeix això, però suposo que en el procés d'escriptura havies de trobar... Clar, suposo que sortia de la necessitat d'explicar segons quines coses que senties, però al mateix temps d'allunyar-te de segons... Perquè la novel·la funcionés com a novel·la, no?
Totalment, sí. Jo vaig necessitar una distància bèstia per poder escriure tot això, no? I aquesta distància va ser la invenció d'una història d'una dona que no era jo, de posar-hi elements que a mi no m'han passat, però sí que jo havia patit una pèrdua feia molt poc, de la meva parella, i evidentment, quan escrius, sigui el que sigui que vols escriure, quan tens una pàgina davant en blanc, hi volques molt de tu, sempre, no? Per molt que inventis, jo crec que la literatura és un calc de la vida, no? I en aquell moment, jo crec que el meu estat vital em demanava fer aquesta reflexió sobre la pèrdua, no? I tampoc podia escriure sobre res més. Jo me'n recordo quan vaig començar a escriure la novel·la que feia una història com molt diferent. Ella no s'enfadava tant perquè ja no era en parella quan la vaig començar a escriure, perquè jo era incapaç de fer-me l'enfadada amb algú que s'havia mort, no? Clar. I veia que allò no funcionava perquè estava quedant una cosa massa dolça, plena de clichés nostàlgics, no? I volia buidar tot això i sobretot volia fer una cosa que a mi em xocava molt, que era que tots els llibres que jo llegia sobre la pèrdua, o gairebé tots, no eren realistes en aquest sentit, no? Parlaven de la pèrdua des d'un punt de vista molt grandiloquent. I el que jo necessitava fer era buidar tota la literatura que jo estava fent en aquell moment d'aquesta cosa més nostàlgica i omplir-ho tot d'aquesta cosa hiperrealista del que era per mi una pèrdua, que és una cosa com molt física que jo la sentia en cada moment o en cada cosa que feia la meva vida, no? Perquè l'amor acaba influint en tot, no? En la teva feina. Jo em vaig posar a escriure i no podia escriure sobre res més que no fos això, per molt que intentés allunyar-me, en el teu dia a dia, en les teves amistats, en les teves relacions, sempre hi ha present allò que t'ha passat, no? És com que de sobte ho portes escrit aquí al front, no? He perdut la meva parella, no? Amb el temps tot es va recol·locar en el lloc i, evidentment, es va matisant tot una mica, no? Però jo crec que sempre és una cosa que portes dins, no?
Hi ha persones que diuen que les novel·les són catàrtiques quan parteixen d'una experiència personal i altres que diuen que no, que només és literatura i res més. T'ha ajudat a tu haver fet aquest llibre?
Doncs a mi al principi em feia molta ràbia dir sí, m'ha ajudat, perquè no hi crec en la cosa de la catarsis, no? Amb la literatura és una cosa que m'agrada pensar que no és així. Jo la literatura me l'aprenc com una cosa de feina, no? I llavors deixo a part la meva vida. Però aquí reconec que almenys aquests 2 anys que he estat escrivint aquest llibre, com que la meva vida seguia, i més quan tens nens, que fas de tot, no? I has de... no et pots aturar a pensar en una cosa així, no? Crec que aquests 2 anys em van servir una mica com a recolliment per poder reflexionar sobre tot això, no? Almenys posar-hi paraules, i jo sóc una persona que m'expreso, crec, millor per escrit que parlant, crec que posant-hi paraules em vaig ordenar dins meu una mica tot el que pensava jo sobre això, no? Sobre el que és perdre algú.
Mira, tenim l'Eva Cartanyà, que sempre fa un petit qüestionari als nostres convidats i convidades. Mm-hmm. Eva, com vulguis.
Marta, enhorabona també per la novel·la. A mi també m'ha tocat a fons, com t'he dit abans d'entrar. El mar val la pena. És una de les coses que diu la Paula bastant al principi de la novel·la, com un dels motius pels que val la pena viure. Ens dius 2 coses més que valguin la pena per tu?
Per viure?
Sí.
Que difícil. Doncs, mare meva, els amics, per exemple, mm-hmm. I la família, és molt tòpic, però crec que val la pena viure per aquestes 2 raons.
Els teus agraïments, entre d'altres, figuren la literatura, la música i el cinema. Ens dius 1 cançó de la teva vida?
Que difícil, una i prou. Doncs m'agrada November Rain de Guns N' Roses.
Hi ha algun ritual del que no prescindeixis a l'hora d'escriure-ho en el teu dia a dia?
El cafè, diria que és bàsic.
La Paula vol aprendre a parlar amb les plantes. A tu quina cosa nova t'agradaria aprendre?
A mi m'agradaria aprendre a dirigir una pel·lícula.
Segur que pots?
No ho sé.
Si poguessis sopar amb algú, amb qui tu triïs del món mundial, històric, del futur, pots viatjar en el temps, algú amb qui no has sopat mai, a qui escolliries?
Mare meva. Doncs mira, l'altre dia llegia un llibre d'entrevistes amb la Susan Sontag i vaig pensar que seria molt interessant poder haver tingut l'oportunitat de parlar i conversar amb aquesta senyora.
Tu vas estar a un servei de neonatologia per preparar la novel·la?
Sí, sí, sí. Vaig estar amb la Marta Camproví, que és una gran neonatòloga, no ens coneixíem, me la va presentar una amiga, i vaig estar amb ella per Sant Joan de Déu i em va ajudar moltíssim, moltíssim. Veure-la treballar, veure l'espai, i després ella amb més bibliografia que em va passar i tot.
Sí. I ja per acabar, si se'ns acabessin totes les paraules del món, però tu em pots salvar tres... Quin és el teu pòdium de paraules? Les teves tres paraules preferides
sisplau,
del món?
Sisplau, no em facis mai el qüestionari a mi, perquè no sabia què contestar.
Jo les meves les tinc tan clares.
És simpàtica, eh?
Simpàtica.
L'esquerosa.
Sí. No les teniu clares? Jo...
Gens.
Hola, seria una. No?
Hola.
Que molt difícil, això. Gràcies.
Mira, és una de les meves també, gràcies.
T'estimo.
Oi.
Què et sembla?
T'estimo, m'encanta.
Està molt bé. M'ho copiaré.
Hola, gràcies i t'estimo. Amb això ho tens tot fet.
Sí, no en aquest ordre.
Es poden fer combinacions, també.
Sí, també.
I segons que la combinació que facis dius una cosa o una altra.
T'estimo, gràcies.
Hola.
Exacte.
Depèn de l'ordre que envia la història, eh?
I la quarta seria, com et deies?
Exacte.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Marta, no puc deixar passar l'oportunitat de preguntar-te, evidentment, si, en què més estàs treballant ara.
Estic escrivint una novel·la.
Tenim data? Tenim... No, eh? T'ho prens amb calma.
Jo tinc data, però prefereixo no dir-ho per si l'hem de moure o alguna cosa.
Fas bé, fas bé.
Molt bé.
Doncs estarem pendents d'aquesta següent novel·la de la Marta Orriols, la segona novel·la, però el tercer llibre, perquè vam fer un llibre de contes magnífic, també. De moment, avui hem parlat amb la Marta d'aquest Aprendre a parlar amb les plantes, editat per Periscopi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Merci. Fem una pausa i ara tornem amb el vigilant de la tele.
Viu un estiu rodó a Catalunya Ràdio.